De.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres. La Fiscalia demana presó sense fiança per a Mario Conde, a qui s'acusa de blanqueig de capitals i organització criminal. El que va ser president de Banesto ha declarat avui davant el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en relació amb els 13 milions saquejats de l'entitat que suposadament ha anat repatriant des de l'any 1999 a través d'un entramat de societats estrangeres. Recordem que Mario Conde, detingut dilluns, ja havia estat condemnat a presó fa 23 anys, per estafa i apropiació indeguda en l'anomenat cas Banesto. Una altra detenció, en aquest cas una detenció que s'ha produït avui per part de les forces de seguretat de l'Estat, ha estat al municipi de Rincón de la Victòria, la província de Màlaga. Ha estat arrestada una persona acusada d'haver subministrat armes al terrorista Mehdi Coulibaly, autor de l'assalt a un supermercat kosher de París el gener de 2015, dos dies després dels atemptats contra la revista satírica Charlie Hebdo, segons han informat avui fonts de la lluita antiterrorista. I a Idomènia, Macedònia, hi ha hagut avui nous incidents. La policia macedònia ha tornat a intervenir contra un centenar de refugiats a la frontera amb Grècia i ha provocat desenes de ferits, segons l'ONG Metges Sense Fronteres. Els policies han llançat gasos lacrimògens i granades aixordadores contra els refugiats que sacsejaven la tanca fronterera i reclamaven que els deixessin passar. I un cas de presumpta corrupció urbanística s'ha conegut avui a Granada. La Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia ha detingut 16 persones, entre ells el mateix alcalde de Granada, José Torres Hurtado, i la regidora d'Urbanisme, Isabel Nieto, tots dos del PP, en una operació contra la corrupció urbanística. Entre els detinguts també hi ha responsables de l'equip d'urbanisme de l'Ajuntament i empresaris. I acabem aquest resum informatiu dient que els preus van pujar al març en relació amb el febrer, però la inflació interanual continua negativa a Catalunya, en el menys 0,6%. Per tant, els preus estan ara més baixos que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, aquest és el segon mes consecutiu que la inflació és negativa a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, l'índex de preus al consum s'ha mantingut al març en el menys 0,8% i ja suma 3 mesos en negatiu després d'haver tancat el 2015 a zero. Comencem ara el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del David García a la producció, a l'Alexander Golovin a la redacció i al Mario Ramírez a les vies de so. Treballar per la salut de tots i cadascú dels ciutadans és una tasca difícil i alhora un repte apassionant en què tots estem implicats. Al capdavant de tota la missió tenim els professionals, començant pels metges i els infermers i infermeres. Encara que la gestió política i hospitalària és també important, metges i infermers i infermeres formen equips que vetllen perquè puguem prevenir malalties i, en definitiva, la nostra salut estigui mínimament bé dins el recorregut per la vida, malgrat els problemes que vagin sorgint. S'ha parlat molt aquests últims anys, marcats per la crisi econòmica, de la importància de no reduir serveis i no retallar recursos en sanitat, tot i que, malauradament, ho hem de dir així, no s'ha pogut complir sempre aquesta màxima des de les nostres institucions públiques. Amb tota aquesta problemàtica acumulada els últims 8 anys, ara ha sorgit un problema relacionat amb la prescripció de medicaments, un problema que, de fet, no és nou i que també està lligat a la possibilitat que comparteixin aquesta tasca metges i infermeres, que són dos sectors professionals que necessàriament han de treballar coordinats. El Departament de Salut i el Consell de Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya han arribat ara fa uns dies a un preacord sobre les bases d'un futur decret català d'indicació, ús i autorització en la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres. L'acord, presentat tot just ara fa 2 setmanes, no inclou, de moment, els metges. El conseller Toni Comín deia que és urgent comptar amb una norma que reguli el model català de prescripció per pal·liar la situació d'inseguretat jurídica en què es troben les infermeres i els infermers a Catalunya, sobretot després que es va publicar el desembre passat un reial decret del govern espanyol que regula la prescripció amb l'establiment, entre altres condicions, de requisits addicionals a més de la graduació en infermeria. El conseller Comín considera que el reial decret espanyol s'ha d'ajustar a la praxi assistencial del col·lectiu infermer en el sistema sanitari català i parteix, de fet, de la idea que sense vulnerar-lo es poden solucionar les actuals diferències. Quines són aquestes discrepàncies actualment destapades i quin és el problema de tot plegat? A aquesta i altres preguntes intentarem respondre durant els propers minuts. Són ara 7:45. Intentarem respondre a aquestes i altres qüestions en un col·loqui que compartim avui amb Núria Cuixart, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Senyora Núria Cuixart, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver acceptat la nostra invitació. També tenim amb nosaltres Mònica Costa, que és consultora de comunicació. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Bé, quina és la problemàtica de la coordinació entre infermeres, infermers i metges i metgesses? Sovint diem infermeres perquè no sé si són el 90% dones o més, sí. Fins i tot, no, senyora Cuixart?
El 87%.
87%, vaja, no he quedat gaire lluny, eh?
Jo crec que estava acceptat que el genèric de la professió infermera era infermera en femení.
En femení, oi?
Sí, crec
que estava acceptat des de l'acadèmia, eh?
L'àmbit llengua no tant, però de fet el nostre Consell Internacional fa 50 anys que utilitza el genèric femení. Llavors, clar, ja diguéssim, l'hem convertit en una mena de norma d'ús.
Sí, sí, sí. Algun dia analitzarem per què passa això, no? Sí. Es veu que hi ha més dones que fan aquest servei per moltes raons, vaja.
Sí, sí.
Bé, en tot cas, quina és la problemàtica? Si vol començar vostè, senyora Cuixart, i els altres també diguin la seva.
Bé, jo primer aclarir que problemàtica en l'assistència jo crec que no n'hi ha.
Gràcies a Déu, eh?
Gràcies a Déu. Gràcies a Déu i gràcies a una grandíssima experiència de molts anys de funcionament d'aquesta manera, especialment, a més, diria a Catalunya, que tampoc en les altres comunitats autònomes. Però vaja, el que sí puc assegurar de totes és que Catalunya no es dona. Per tant, grenya en l'assistència, ni una. Grenya amb una llei, amb un real decret, que a més va ser publicat de manera una mica, diguem, irregular, que va ser aprovat en Consell de Ministres a l'octubre, que no va sortir publicat fins al desembre, i que desplega d'una manera absolutament incomprensible una qüestió que havia de resoldre. En comptes de resoldre, doncs l'empitjona. Havia de resoldre de com donàvem emparament legal aquesta pràctica infermera que ja es ve donant de fa moltíssims anys, i el que acaba fent és convertint la pràctica habitual, la normal, la que no hi ha cap problema, en una situació de, no de grenya interprofessional, sinó de desemparament jurídic en la pràctica infermera. No?
Doncs queda fet aquest aclariment. Doctor Arbussà, vostè, com per l'experiència que té també com a gestor.
No, en tot cas, no seria tant per l'experiència, sinó per l'observació dels fets. No? És veritat que realment la problemàtica no existeix, i el legislatiu, no sé, es posa a regular una cosa que en principi no està generant problema. El qual potser és gratuït, no? O en tot cas no seria prioritari.
I però per què es fa teòricament? Per garantir que els medicaments siguin prescrits adequadament o per evitar possibles prescripcions inadequades?
Però això no únicament afecta l'infermera o l'infermer.
Pot afectar
això
els
afecta
metges.
El metge, eh?
Clar.
Vull dir, jo que he fet una determinada especialitat em estaria absolutament incapacitat i em sentiria molt incompetent de poder fer prescripció farmacèutica, farmacològica, d'unes especialitats en les quals jo no estic habituat a manegar-me per unes determinades patologies.
Per tant, no és un problema de col·lectius.
Llavors no és un problema d'això. Sí, és veritat, i amb això hem de ser conscients. El fàrmac no és innocu, té el seu risc, per tant, la prescripció i l'administració ha de ser correcta des del punt de vista de la indicació i de la dispensació i de l'administració.
I assumint les contraindicacions que hi pot haver.
Per descomptat. I això necessita una formació. I és una formació que, en principi, s'entén o s'entén sempre que des del punt de vista curricular els metges ja rebien la seva formació i que l'infermeria probablement necessitaria introduir en el seu propi currículum formatiu alguns elements que l'ajudessin a tenir més competència en aquest àmbit. Des del punt de vista, jo crec, d'ordenació sanitària, totes les línies van a donar molt més paper i molt més pes a l'infermeria amb el que seria la salut de la població, en molts aspectes, amb els educatius, de formació sanitària, d'educació sanitària, i també en l'ús normal d'aquells elements que formen part d'allò que nosaltres utilitzem per mantenir la nostra salut a punt. és contradictori que en aquesta línia el que fem és posar-hi cortapises. En aquest sentit, jo crec que estaria totalment a favor. Jo estaria a favor d'una regulació. Una regulació, jo crec, que raonable, que el que posi és blanc sobre negre el que ja és la nostra realitat i que impedeixi, en tot cas, aspectes que puguin ser d'actuacions irresponsables, diguéssim. Uh-huh. I ja dic, això es pot donar a la infermera i es pot donar amb el metge, eh? Uh-huh. O sigui, que seria d'aplicació per tots els col·lectius que hi formen part.
Uh-huh. Mònica Costa.
Sí, jo em pregunto perquè hi ha països on això, europeus, on això ja està contemplat, no? A Suècia, França, Holanda, i fins i tot en el nostre país, a Andalusia, també té algun desenvolupament en aquest cas. I en alguns d'aquests països, no conec molt en concret, fins i tot la formació de les infermeres no té ni el nivell universitari que té aquí a Espanya, amb el qual se suposa que fins i tot la formació en farmacologia, amb tractaments, és, no sé si inferior, però almenys no reconeguda universitàriament com és aquí. I, en canvi, sí que se'ls dona aquesta potestat, no?
Sí, a veure, anem per parts. El tema de la regulació es planteja per dues qüestions. Una, perquè en la pràctica, que és de competència exclusiva de la infermera, en el sentit de que normalment està molt vinculada a productes, més que a fàrmacs, en aquí no hi havia regulació. Llavors es pretén aquesta regulació, no? Després hi ha una altra pràctica, que és en col·laboració amb el metge. I en aquesta pràctica de col·laboració amb el metge sí que s'ha comprovat que és una pràctica que, a més, es ve fent durant molt temps sense problemes i que, en aquest sentit, sí que jo difereixo amb tu en aquest aspecte, el contingut curricular ja el té. De base, altra cosa és que en ciències de la salut i en totes les professions l'actualització és imperativa. És que no és que sigui necessària, és que és imperativa. I, per tant, més que acreditar infermeres perquè puguin prescriure, el que s'ha de garantir és el que es garanteix a totes les professions de la salut, que és aquesta actualització imperativa.
Formació permanent, autoformació.
Que això són figues d'un altre paner, per dir-ho d'una altra manera. Això és la primera cosa. I la segona cosa és el que s'intenta des del col·lectiu infermer és que aquesta pràctica, que tothom ens sembla bé, des dels professionals, a les administracions sanitàries, a l'empresa sanitària, i que es fa de facto, i que es fa durant tant temps, i que hi ha evidència del benefici d'aquest treball cooperatiu entre una professió i una altra, senzillament no es faci treballar les infermeres sense el marc legal adequat. Mm-hmm. És que no es planteja una nova prescripció. Referent al que tu comentaves d'experiències d'altres països, hi ha molts models de prescripció infermera. I també és ben cert el que dius, la formació d'infermeres arreu dels països és diferent. L'espanyola, i per tant la catalana, és d'altíssim nivell. Quins models hi han? Però que no és el que en aquest moment s'està discutint en aquesta regulació. Doncs models de pràctica avançada, on infermeres en determinades circumstàncies, normalment doncs de més de difícil accés en els professionals de la salut, fan una determinada cosa. Però és que el que plantegem a Catalunya, el que es planteja a Espanya, és el que la infermera cada dia, de manera normal, durant molt temps, està fent, i a més, amb el beneplàcit de les institucions sanitàries i de la pròpia administració sanitària. No? Uh-huh. I el que diem és regulis això perquè hi ha una llei que ens ha traspassat d'una situació de legalitat, que seria la que estaria uh-huh. d'acord amb tu, a una situació de franca il·legalitat.
Sí. Jo crec que estem d'acord en tot, eh?
Sí,
amb el que tu deies és veritat, lo de l'extensió curricular o no, d'això és totalment cert. Vull dir, aquestes competències són competències que s'han de mantenir al llarg de tota la vida, no? I per tant necessita una formació continuada de metges i infermeria, per descomptat, I el que sí, perquè en realitat el que un pugui acreditar-se en un determinat moment, després d'un esforç, diguéssim, formatiu, no assegura que 5 anys més tard mantinguis aquest nivell d'acreditació si no tens una formació continuada. Mm. Màxim quan, a més, els fàrmacs van evolucionant d'una forma rapidíssima, amb la qual la desactualització és molt fàcil i si no tens un contínuum formatiu, doncs és molt difícil de mantenir-te al dia.
Si em permets, respecte al maneig del medicament, perquè a més és important i probablement des d'un fòrum com aquest és bo que en parlem i que l'utilitzem com a exemple, no? El desenvolupament d'aquest arriba a límits com que una persona sense cap altre requeriment pot obtenir aquest medicament, però, en canvi, la infermera no ho pot escriure en un paper.
Sí, és a dir... Això és ridícul. Simplement ridícul.
És a dir...
Vull dir, un fàrmac que no requereix prescripció mèdica, resulta que un ciutadà normal al carrer pot anar a la farmàcia i demanar-ho, i una infermera no ho pot escriure. Això entra dintre...
Ho dic per reforçar aquesta idea que posaves, que és molt bona, perquè el medicament no és inacu. Llavors, permetem tots fer això, és a dir, jo hi puc anar com a Núria, a la farmàcia d'aquí davant, ho compro i ningú em preguntarà res, però, en canvi, es posa impediments amb que una infermera intervingui entremig
i faci una recomanació. Sí, sí.
Una infermera, sabeu que hi ha infermers que eduquen en persones que tenen una diabetis.
Perdona, però per contra, el farmacèutic sí té aquesta funció de consell al ciutadà en termes de salut i en termes dels fàrmacs que són millors, més propicis.
A més, ho pot fer, té criteri.
No seríem els primers que anem a una farmàcia i el que sentim és dir, escolti, em fa mal el coll, què creu que em puc prendre?
Clar.
I això resulta...
A més, ara es diu, consulteu el farmacèutic.
Que un agent tan important de la salut de la població com és l'infermeria, resulta que això no ho pot prescriure. Això, per reducció a l'absurd, és...
Clar, llavors, per reforçar aquesta idea, no? En el maneig del medicament, és que tots són pocs, és a dir, farmacèutics, metges, infermeres, tots són pocs, no? El farmacèutic fa això, et recomana una cosa, però el farmacèutic també et diu, escolta, compti, vigili perquè està prenent una altra cosa, no faci això, no? Tots són pocs a l'hora de fer això. Llavors, com pot ser que una llei faci això, no? Com pot ser que una llei, per exemple, les infermeres que treballen educant a les persones que tenen una diabetis, per exemple, a manegar-se la dosi d'insulina, siguin les responsables d'educar a les persones, d'ensenyar a les persones en aquest maneig, però, en canvi, legalment no ho puguin fer. O sigui, quina llei és aquesta?
És absurd, no? Per tant, al moment de la queixa que tenien, per dir-ho així, les infermeres i infermers de Catalunya, és que es pugui aglutinar tots els sectors implicats en la sanitat en aquest preacord, en aquest acord per una interpretació d'acord amb la praxi catalana del que és el decret espanyol.
Sí, és clar, aquest preacord, en definitiva, aquest preacord és un preacord molt de base, que diria que s'ha parlat de protocols, s'ha parlat d'aquesta comissió mixta, Consell de Col·legis de Metges, Consell de Col·legis d'Infermeres, i AQUAS, que és a Catalunya la nostra agència de qualitat, i forma part d'aquest preacord, un acord molt de bases per poder generar un text on tots ens sentim còmodes, no? Però que és un text que aquest preacord, potser la part més important d'aquest preacord, o almenys a mi és la que m'agrada més d'explicar, és que és un preacord que el que fa és orientar una proposta legislativa a Catalunya, i ho dic una mica en broma, però perquè ens entenguem tots, no? Que seria un decret de com sobreviure en el sistema de salut a Catalunya malgrat el Real Decret. Mm? És a dir, l'interès del Consell del Col·legi de Metges i del Consell del Col·legi d'Infermeres és que la pràctica assistencial no se li posin pals a les rodes. No és un tema de grenya competencial, no és un tema de grenya de cap altra mena.
Sí, ho pot semblar, és a dir, molts ciutadans, veient els diaris, veient els mitjans d'aquests dies, poden pensar que hi ha un conflicte entre infermeres i metges, o un conflicte social entre el sector de la salut. Bé, ara continuem parlant d'aquesta i d'altres qüestions. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat, la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuixart, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i la consultora de comunicació, també dedicada des de fa anys al sector de la salut, Mònica Costa. M'agradaria que comentessin, tots tres, però potser començant per Núria Cuixart, com és ara la praxi de les infermeres i els metges en el que és això, el donar receptes de medicaments a la prescripció mèdica, que és la qüestió que ens ocupa, sobretot. També poden sortir altres temes, eh?
Bé, el tema prescripció en el sentit de la indicació del règim terapèutic que han de fer les persones, no hi ha cap problema.
Els metges són els qui, amb la visita...
Els metges fan medicina i les infermeres fem infermeria. Nosaltres maneguem més, probablement més consell de salut, més producte i menys fàrmac, i el metge té una pràctica més relacionada, diguéssim, al medicament i sobretot a determinats medicaments, i el farmacèutic del tot amb el medicament. És a dir, cada professió tenim, aportem en aquesta assistència per la salut, en aquesta atenció per la salut, el que podem. Per tant, aquesta relació és una relació de fa molts anys que s'ha anat construint a base d'una cooperació entre professions, de respecte mutu a les competències d'un i de l'altre, i escolta, i quan hi ha una diferència, seriament la discutim, i ja està. No, és que fora de qualsevol qüestió com la que ha generat aquest
reial decret.
Sí, jo crec que en el rerefons de la iniciativa aquesta legislativa que va portar el govern espanyol, sí que hi ha una certa, jo crec, defensa corporativa per part de l'Organització Mèdica Col·legial, concretament, que és el que aglutina, diguéssim, els col·legis de metges de tota Espanya, davant de la possibilitat de que fins ara el metge era l'únic que tenia competència per posar-se davant d'un paper que és una recepta mèdica amb la qual s'inclou el seu nom, el seu cognom i el número de col·legiat, que això deixi de ser exclusiu del metge perquè també ho pugui fer una infermera. I jo crec que aquí hi ha un posicionament, jo crec que és un posicionament retrògrad, vull dir, no ho comparteixo i, per tant, probablement m'adjuntaria molt més a l'opinió de la Núria, no?, en aquest sentit, però jo crec que sí que hi ha un cert corporativisme que el que fa és que algú deu pensar que el fet de que realment infermeria pugui fer una prescripció formal, de determinats fàrmacs, de determinats tipus de producte, això li resta poder, I el poder, vulguis que no, també té una traducció en termes d'economia. Fins ara, la prescripció d'un metge d'un determinat fàrmac generava un determinat consum, per tant, una determinada despesa, encara que aquesta despesa estigués coberta pel sistema públic. No? I això li donava, doncs, un posicionament, no pel seu coneixement, no pel seu rigor, no per la seva competència professional, sinó per l'exclusivitat en la possibilitat de posar-se davant d'un paper a fer una prescripció. Això ja, ha anat evolucionant. Hi ha moltes coses que ja han anat caient d'aquest tòtem, no? La primera era que realment els propis farmacèutics, davant d'una determinada recepta mèdica, poden fer un canvi de fàrmac equivalent, no? I això ja ha suposat que quan un recepta el fàrmac A del laboratori B, doncs el farmacèutic pot dispensar aquest o un altre. Però que siguin equivalents des del punt de vista terapèutic, amb la mateixa composició, la mateixa dosi i la mateixa formulació. Això realment ha tret molt poder, i jo posaria un poder entre cometes, al metge prescriptor. No? Sí. I un altre pas seria el que realment ja no tingués ni l'exclusiva, escriure en el paper, diguéssim, el que seria aquesta recepta mèdica, perquè ho comparteix amb una altra professió. Jo crec que hi ha un cert corporativisme per part d'un determinat sector dels metges, amb una protecció, jo crec que gremial, de quelcom que realment no està en la realitat del nostre dia ni de la nostra actuació professional.
Llavors és possible que en aquest preacord amb la Generalitat s'assumin els metges, s'acabin sumant els metges?
Jo crec que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya acabarà entrant. A mi m'hagués agradat que ja hagués participat en la discussió prèvia, que en aquest preacord que es va fer entre el Departament i el Consell d'Infermeria els metges hi haguessin estat. I ho haguessin participat i ho haguessin aportat. Si tenien quelcom a dir, que ho haguessin dit en aquell moment i no que s'afegeixin després a posteriori.
Mònica Costa.
Jo crec que hi ha un element, no sé si m'equivoco, I és un tema d'evolució professional, és a dir, ens trobem en una professió, que és la professió mèdica, que ja està molt establerta, que tota la societat i fins i tot ells mateixos saben, i els altres actors del sector sanitari saben molt bé a què es dediquen i què fan, amb una professió com és l'infermeria, que està encara, o gràcies a Déu, en constant evolució, no? I que fa que, evidentment, aquesta evolució, aquesta professionalització, aquest assumir nous rols, xoqui moltes vegades amb altres posicions més corporativistes, com tu dius, que són lògiques i normals, però no per comprensibles, sinó perquè sol passar quan es produeix aquest tema. De sobte, una mateixa tasca, com deies tu, la fan ja no dos, sinó, ja no un, sinó dos, i ara també tres, i és normal que es produeixi aquest petit rosse. Jo crec que els enfrontaments, si estan ben dirigits, no enfrontaments, però
les diferències, els debats...
Si estan ben dirigits, sempre poden portar a un major enriquiment i, en aquest cas, a realment delimitar per aconseguir una millor assistència per part del pacient, que és el que, per el que esteu lluitant tots i per el que està lluitat on del sistema sanitari. I no hem de... No hem de tenir por a posar els papers sobre la taula i a confrontar diferents posicions, perquè al final jo crec que, tot i un moment de crisi, al final acaba portant cap a una millor assistència, sempre i quan comencem a delimitar ben bé quines són les funcions de cada un i en quin punt es col·labora i en quin punt s'ha d'anar independent. No?
El que dius jo crec que és molt important. Jo crec que la prioritat està en la millora de la salut. No en la defensa d'un determinat, diguéssim, territori.
I al final és un pacient...
Jo crec que això és important. I, per una altra banda, el fet que realment hi hagin dos col·lectius que tinguin una competència compartida no és un més un que suma dos. No, és un més un que suma més de dos. Jo crec que això és important.
Sí. Evidentment. No, només afegir que segur que hi ha...
Millor no t'ho podeu posar, Núria.
No m'ho podeu posar.
Avui han rebut les infermeres una injecció de moral per part dels metges.
I de bon fer. No, només dir, evidentment, que hi ha uns lobbies, diguem, de pressió en la professió mèdica i sobretot molt circunscrits en l'organització mèdica col·legial, i que l'enfrontament. La diferència és bona, no? Jo sempre dic, estimem per la diferència, no? No perquè tots som iguals, precisament això és el que portem en el sistema, no? El que són dolentes són les pressions, perquè en aquest cas el legislador i el ministre, molt especialment, fent aquesta modificació del text, doncs el que ha fet és cedir les pressions. No ha sabut veure aquesta diferència doncs com una qüestió positiva, una qüestió que, en definitiva, no feia res més, o no fa res més, perquè ho farà, tardarem més o menys, però ho farem, és a precisament regular una pràctica que és la que fa... la que fem i la que ens ha donat millors resultats.
Bé, per cert, un ministeri, el de Sanitat del govern espanyol, que és dels pocs que ha canviat de titular en aquesta legislatura passada. Primer va ser Ana Mato i els últims mesos, l'últim any i mig, Alfonso Alonso. Però bé, suposo que no s'atreveix a comparar si Alfonso Alonso ha millorat o ha empitjorat.
No sabria pas què dir.
Bé, no li preguntava pas per fer broma, sinó per valorar la situació.
No ho sé, molta ha sigut la pressió o diu molt poc a favor d'un ministre que pacta en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que és on les diferents comunitats autònomes s'acorden les polítiques sanitàries més importants, i que arriba al Consell de Ministres i canvia el text. O sigui. Mm-hmm.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat hem compartit uns minuts de conversa amb la degana del Consell de Col·legis d'Infermeria de Catalunya, Núria Cuixart, el consultor sanitari i metge Ignasi Arbussà i la consultora de comunicació Mònica Costa. Hem parlat de la problemàtica sobre les prescripcions que ha sorgit aquestes últimes setmanes i m'agradaria potser acabar amb una petita reflexió, si els sembla, en una roda d'intervencions sobre el moment actual de la salut, especialment a Catalunya. Després de 8 anys de crisi en què s'ha parlat molt i s'ha discutit molt sobre retallades, sobre fins a quin punt hi ha hagut o no hi ha hagut retallades en sanitat, els governs, les administracions es defensen dient que han intentat no retallar, els col·lectius professionals s'han queixat molt, lògicament, perquè hi ha hagut un clima de malestar social. Quina és la seva opinió del moment actual? Potser els pregunto massa cosa per poc temps.
Retallades no hi ha hagut, ho ha acceptat tothom. La situació no tan sols ha sigut duríssima, sinó que en determinats aspectes segueix sent molt dura. La resposta dels professionals, jo crec que de tots, ha sigut immillorable, però que la repercussió la veurem, i la veurem durant un temps, perquè les desigualtats en salut passen factura.
I això malgrat que tenim un bon sistema sanitari, en això estem d'acord
tots. Tenim un molt bon sistema, sempre millorable, però molt bon sistema.
Sí, doctor Bussà.
Molt d'acord amb el que diu la Núria. Vull dir, és veritat, tenim un molt bon sistema sanitari, les retallades hi han hagut. També és veritat que després d'anys de bonança, com ell que diu, la bèstia en genera greix, no? I també la crisi ens ha ajudat també a treure-li greix. Hi havia coses que realment es podien fer amb idèntic nivell de qualitat i amb menys utilització de recursos. Però un cop tret aquest primera capa de greix, hem tocat carn i hem tocat os. I hem tocat os moltes vegades tocant a la flexibilitat i tolerància dels professionals, que han sigut probablement els que més han rebut. Perquè les llistes d'espera, és veritat que no són radicalment diferents a les que teníem doncs, abans de la crisi, en algunes patologies sí, amb les essencials no, realment no, inclús jo diria que en algunes especialitats inclús s'ha recuperat la llista d'espera i per tant tenim menys de la que teníem abans. L'exemple seria la cirurgia cardíaca, amb la qual s'ha fet un esforç molt, molt important, perquè són casos greus amb els quals realment doncs, s'ha pogut actuar prioritzant. La clau ha estat que la priorització, jo crec que ha sigut una priorització raonada, que ha fet que realment el col·lectiu de professionals hagin patit, i hagin patit força, però s'ha mantingut un nivell més que raonable del que seria aquell estat de bona salut que tenia el nostre sistema sanitari.
Mònica Costa, vostè que també des d'un altre vessant està.
Jo crec que no descobrirem la pólvora, no? Aquesta crisi ha afectat l'estat de benestar en general, no només la salut, sinó també l'ensenyament, també les prestacions per davant de falta de la desocupació, davant de polítiques socials. És realment qui més ha patit aquesta crisi, molt més que no pas qualsevol altre. Això i l'ocupació, o sigui, el tema dels treballadors. I la salut ha sigut, la sanitat ha sigut un dels sectors que jo crec que ha vist més afectat. També perquè és una de les partides pressupostàries més importants d'una comunitat autònoma i en especial la catalana. Jo crec que si no és la primera, és la segona.
O sigui, el 40% del pressupost de la Generalitat és salut.
A nivell estatal, el més important em sembla que és obres públiques i defensa, i després ve salut. I a Catalunya, com que no tenim obres públiques ni defensa, pues és salut. Llavors, evidentment, és on s'ha vist més afectat i on les retallades s'han vist més fortes, i això és evident i no es cobrirem la pòrbola.
Doncs els millors desitjos des de Ràdio Estel per al nostre sistema de salut, en el present i en el futur. Ha estat un plaer compartir la conversa amb vostès. Gràcies, Núria Cuixart, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers a Catalunya. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al doctor Ignasi Arbussà. Bona tarda.
Moltes gràcies.
I a Mònica Costa, consultora de comunicació. Fins la propera, que vagi bé.
Moltes gràcies i bona nit.
Avui volem acabar amb una notícia que hem anat explicant aquesta tarda. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el bisbe auxiliar Sebastià Daltabull han comparegut aquesta tarda al Palau Episcopal en roda de premsa per clarificar i denunciar les presumptes irregularitats que han tingut lloc en l'associació de laics dels germans missioners dels malalts pobres per part del seu ecònom. Monsenyor Omella ha estat contundent dient que van arribar unes informacions i denúncies d'actuacions irregulars i es va nomenar un comissari des de l'arcabisbat perquè s'investigués el cas. El germà ha estat expulsat i es vol arribar, ha dit Omella, fins al final dels fets. L'arcabisbe de Barcelona ha afegit que el que preocupa no és el que hagi fet el germà, sinó el que pensem que en els pobres
que ells atenen i que se'ls ha de protegir i se'ls ha de tranquil·litzar a ells i a les seves famílies i no deixar sols ni els malalts ni els vells. Juan José Omella, després de rebre algunes denúncies particulars, va decidir nomenar aquest comissari i portar amb transparència el cas, com s'ha demostrat en la compareixença pública d'aquesta tarda. Això ha estat tot. Gràcies per la vostra companyia. El Mirador torna demà. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa de Ramon Rion. Tots som iguals.